Un quart i tres minuts. Anem una mica tard, però us hem d'explicar cosetes amb l'Eduard Barceló. Tu vas veure l'Évole ahir, Barceló?
No.
No?
El que passa, m'he assabentat aquest matí de tot el que
no
va passar. Sí, sí, sí.
Qui no? És sí, que si sí, no vius en aquest planeta, eh?
Sí,
és
sí,
ben
sí
bé, això. Doncs avui ho hem comentat molt, ho hem comentat amb tots els col·laboradors, perquè realment va ser un fenomen, no?, que ens ha agradat també saber, doncs, cada un, no?, com s'ho havia après. Creus que és tan greu?
No, perquè al final, si dius que és mentida, no té per què haver-hi un problema, no? Uh-huh. El que passa que és un format, potser que no estem acostumats, però al final les pel·lícules també són una ficció, no?
Sí, això és el que deia la Vivi ara fa un moment.
Sí, llavors, jo crec que si ho dius no ha d'haver-hi problema. El problema és, com deia en Rossell, que bueno, és totes les grans mentides que s'estan dient i que ningú reconeix que són com tal qual, no?
I tant que sí. Avui parlem de córrer i de com fer-ho bé. Ja ho hem comentat alguna vegada amb l'Eduard Barceló, però sí que és veritat i que això és una mena de moda, quan vam parlar del running, que hi ha com una mena de moda, de furor, no?, per posar-se a córrer. A més, hi ha una mala edat. Hi ha una mala edat que la gent decideix que fa una marató.
Sí, sí, una marató o altres coses d'un estil,
coses,
sí, però també de llarga... Normalment coincideix que és de llarga distància.
Uh-huh.
Jo crec que té molt a veure amb això, no?, amb l'edat, que tothom pensa, ostres, seré capaç d'arribar a fer això?
Ens perquè... ho vas explicar un dia, que és un tema ja inclús quasi d'informació genètica, no?
Sí, 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 jo crec que sí, que tothom vol demostrar-se a si mateix, però a més aprofitant la plataforma que brinden les xarxes socials, doncs per fer-ho saber als veïns, als...
Sí, als amics...
Sí, 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 sí.
Doncs avui parlarem de córrer, de gent que es posa a córrer. Tenim tots un amic, o sigui, tots els que ens esteu escoltant, teniu un amic, veí, cosí, germà, parella, almenys un que s'està preparant per córrer.
Sí, o si més no, que utilitza una de les activitats que són un patró motor bàsic i que, per tant, és natural per nosaltres i que ho utilitza com una forma per mantenir-se en forma o per assolir un estat de forma superior al que està en aquell moment que decideix, doncs, dir, vaig a comprar-me unes sabatilles i vaig a posar-me a córrer i a fer alguna cosa, perquè això no pot ser.
Ja vam parlar amb l'Eduard, doncs, que era un exercici que estava molt bé, que no necessitaves, doncs, tots aquells rituals, un bon calçat. Ell va especificar, a més, un calçat, doncs, que s'adaptés bé al peu, que fos flexible, me'n recordo que vam parlar
lleuger,
d'això.
Sí, que...
Lleuger, sí. I que per córrer és una activitat, doncs, que podem gaudir en les èpoques de més bon temps, aquí al Principat, que hi ha zones. Mm-hmm. Però ara, avui, el que farem no és parlar del running, sinó una mica d'aquesta gent que es posa a córrer i parteix de zero.
Mm-hmm.
Val? Tu parteixes de zero, o sigui, jo m'empeny, no?, aquesta pressió popular, no?, de córrer amb una marató, perquè tinc amigues que ho fan o amics que ho fan, i decideixo que jo també em pujo amb aquest carro.
Una marató corro, en concret?
Corro per competir. Vinga, posem una marató de manera indefinida.
De tota manera, pensem que una marató són 42 quilòmetres amb 195 metres.
Sí, sí.
I la primera persona que ho va fer, que era un tal Filipides, allà a l'antiga Grècia,
sí,
quan va, per donar la bona notícia que havien guanyat una batalla, justament quan va arribar a Atenes, va caure desplomat i es va morir. Llavors, ja amb això...
Calia tenir un compte.
Ja amb això, sí... et vull dir que no és una competició que és una bona cosa per triar com a primera competició a nivell esportiu de ningú, no?
Uh-huh.
Per el resultat obvi, que en aquest cas va ser extrem i fatal, però sobretot també per el que suposa arribar aquí a la marató, no? Perquè la gent s'oblida que per arribar a una marató en bones condicions no és tan important el dia de la marató, sinó el que fas tu per arribar-hi en aquell dia. Se suposa que hi ha una acumulació de quilòmetres, de temps, de distància, de desnivells, no gaires, però també alguna cosa, per arribar en aquell dia i que arribis en bones condicions amb garanties d'acabar, perquè si no genera una frustració més gran del que
clar,
et pot
aquí
suposar.
Aquí la qüestió és plantejar-se les coses com per acabar aquesta cursa.
Clar, clar, la primera vegada sobretot. Aleshores, tot el que suposa l'entrenament previ per arribar aquí... fer una marató no és un repte senzill, però si tens temps, jo crec que més o menys tothom, amb un bon estat de salut i amb temps, sobretot, ho pot arribar a assolir, ja sigui en un any o en dos anys.
Aquesta serà la qüestió del que parlarem avui, no? Tenim un correu electrònic d'una seguidora d'aquest espai, concretament, que diu: la meva proposta per l'Eduard passa perquè faci un pla d'entrenament per preparar una cursa de, atenció, 10 quilòmetres. Estem parlant de 10 quilòmetres, eh? La meva en particular, la seva proposta és acabar fent una cursa de 10 quilòmetres per sota dels 55 minuts. Tinc temps fins al mes de maig. Entenc que aquesta persona ja porta un temps entrenant-se, i ara parlem pels més profans. 10 quilòmetres per sota dels 55 minuts és ambiciós, molt ambiciós, poc ambiciós, normal?
Diríem que no és gaire ambiciós. És un temps bastant realista per la majoria de la gent, per la majoria de la població.
De veritat, sí, m'ho dius? Sí. Jo ho trobo superambiciós.
No, pensa que una persona més o menys activa, que estigui fent una activitat física de forma regular i això, és capaç de caminar a uns 6 km per hora.
Sí, aproximadament. 6
km per hora. Sí. Inclús et diria, una persona que no estigui molt en forma pot caminar sense problemes a 6 km per hora. Això, aquesta velocitat que em diu aquesta noia, és més o menys per sota de 10 km, o sigui, per sobre de 10 km per hora.
Estem parlant de córrer uns 10 km per hora.
Sí, una mica més, perquè realment, clar, si són 55 minuts, serien 54-59,
o sigui,
sí. Val.
Uns 10 quilòmetres per hora seria... en un període d'una hora, que són 55 minuts, més o menys, vale?
Sí, sí. Aleshores, si és al maig, com diu ella, finals de maig, i ara mateix està corrent sobre l'hora, sobre 60-62 minuts o així, és factible. O sigui, no... Perquè, clar, depèn del que estigui fent, no? Jo entenc que si pregunta això és que tampoc no té molt clar el que està fent, si ho està fent bé i tal. Llavors, no està fent un entrenament molt específic, sinó que simplement el que està fent és sortir a córrer, sortir fent rodatges, acumulant quilòmetres, que això al final arriba a un estancament, perquè, clar, tu no pots incrementar temps indefinidament. Sí que ho pots fer, però tampoc no és gaire efectiu, no? Hi ha altres formes més efectives d'assolir uns objectius de forma molt més ràpida. Aleshores, el fet d'anar incrementant temps, doncs al final, doncs, per una prova així, no et suposa que guanyis aquests 5 minuts extres, però d'aquí al maig sí que amb un entrenament una mica més específic, treballant una mica més la velocitat, fent algun treball de tècnica de carrera també per fer una potenciació muscular, es pot arribar a reduir fàcilment aquests 55 minuts.
Estem parlant, doncs, una mica per fer un start, no, d'això. Si tots més o menys caminem uns 6 km hora, això més o menys tots assolim, aquesta velocitat.
Sí.
Jo penso que
sí,
és... 6 km hora, bé.
6 km hora no costa caminar.
No costa, vas amb un ritme, eh?
Sí, sí, sí. El que passa que el fet de córrer, incrementar 4 km per hora és bastant. De fet, clar, estem acostumats a velocitats més altes, de 60-80 amb el cotxe, de 80-100... Clar, en aquest cas el percentatge és alt. És a dir, si tu t'ho mires percentualment, incrementar de 6 a 10 és quasi bé incrementar un 40%, amb la qual cosa, doncs, a nivell corporal, això fa que l'increment aquest 40% d'intensitat ho percebis, i a més ho percebis de forma bastant intensa. I el fet de córrer també és una activitat que és diferent al caminar. Córrer, doncs, l'impacte sobre el terra és molt més gran, la impulsió que tu estàs fent també és més gran, aleshores té un requeriment físic...
Hi ha una variable física...
Sí, doncs que li afegeix sobrecàrrega a l'assumpte. Sí, llavors...
A l'assumpte, per exemple, de les articulacions.
Efectivament.
Bàsicament.
Efectivament.
Que és on recolzem.
Sí.
Quin és l'entrenament? Quina seria, per exemple, una rutina bàsica, no? I per a aquesta persona, però que podem aplicar, no, a totes les persones que comencen a córrer. Que entenem que aquesta persona ja està sortint i, com tu dius, acumula quilòmetres, que m'agrada molt.
El més normal és, amb aquest tipus de gent, és intentar fer variacions amb l'entrenament. És a dir, si estan acostumats a dir, doncs mira, jo cada dia corro 50 minuts, o una hora, o una hora 10, és igual. Els dimarts i els dijous, sobretot, una hora i quart, i els dilluns, dimecres i divendres, una hora, perquè no tinc tant temps que he de portar els nens al col·le o el que sigui. Dissabte i diumenge descanso, o dissabte també corro i diumenge descanso, o indiferent, no? Uh-huh. En aquesta gent jo el que faria és, sobretot, el que en aquest cas ho vaig dir quan vam parlar de la 13 o que es necessitava, sí, pel tema esportiu de córrer, que unes bambes i un pulsòmetre eren bastant irrenunciables, no? Sobretot el pulsòmetre, perquè et dona molt joc a l'hora d'executar els entrenaments. Si tu surts cada dia a córrer i no controles la intensitat a la que vas, pots anar ràpid, pots anar lent, no té res a veure un entrenament de 30 minuts a màxima intensitat d'un entrenament de 30 minuts supersuau. O sigui,
tornem quan parlàvem del running, no? De que una cosa és la potència, l'altra la resistència, després la força, que aquí hi ha variables, no? Sí, del teu entrenament.
Sí, sí, sí. Llavors, clar, el pulsòmetre et permet fer aquestes variables. Aleshores, la gràcia seria en intentar anar alternant, això de forma molt genèrica, alternar un dia d'intensitat més alta, un altre dia d'intensitat més baixa, un dia i anar fent així. Aleshores, què vol dir? Si nosaltres fem un dia d'intensitat molt alta, evidentment els esforços...
Acabem
rebentats. No, i a més els esforços no han de ser molt llargs, ja. Han de ser esforços curtets. Aleshores, el
anem
que hem de programar...
Potència, llavors.
Sí, el que hem de programar són uns intervals doncs de que poden anar des de 30 segons o fins i tot menys, fins a 3-4 minuts, uns intervals de treball molt intens i després programar una recuperació. Vale? Llavors, tu al final acabes corrent aquell dia 50 minuts. Dels 50 minuts, entre les recuperacions i tot, però dels 50 minuts has corregut molt, molt, molt intens uns 10 minuts. Doncs aquests 10 minuts tan curts que has corregut fan un efecte molt superior a un entrenament d'una hora contínua a una intensitat baixa. Aleshores, això és el que et permet estar millorant. I, clar, tu això dius, ostres, doncs fem-ho cada dia, perquè llavors millorarem molt ràpid.
Clar.
Però, clar, no, perquè tu necessites que el
entrar
teu organisme...
Entrar
no, 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 ja la treballes, la resistència,
sí?
També. El que passa que tu el que necessites és que el teu organisme s'adapti a aquests esforços tan intensos, i tu el que necessites és que hi hagin uns períodes de recuperació per recuperar-te justament d'aquest esforç tan intens. I per això el dia següent sempre recomano el dia aquest extra de, doncs això, de sortir a córrer més lent i més tranquil. Si nosaltres féssim sempre, sempre, sempre entrenaments molt intensos, primer que psicològicament acabaríem fins al monyo, perquè diríem, ostres, avui que em toca, sèries de 2 minuts, vinga, va, 2 minuts a tope, i acabaríem psicològicament, perquè, clar, són entrenaments exigents, o sigui, tu has de sortir de casa motivat per posar-te a 170 o 180 pulsacions, que això no és fàcil, o sigui, requereix un esforç muscular important. I si a més ho fas sol, que no ho vas amb ningú que tingui un nivell similar, doncs encara més, no? Perquè si no sempre hi ha el pic aquell típic, no? Entre el company d'entrenament i tu, que dius, bueno, avui m'ha sortit bé l'entrenament i arribo més content a casa, no? Que són com pseudocarreres en aquest sentit. Però sí que és important, doncs, això no alternant, perquè si no... a més, aquesta alternança també es va donant durant tota la temporada. És a dir, això no pot ser que sigui igual des del setembre d'un any fins al setembre de l'any següent, sinó que tu, a mesura que et vas atensant en una competició, cada vegada els intervals són més llargs, temps de recuperació més curtets... És tot un seguit de variables que els entrenadors, doncs, juguem amb elles, i que és la gràcia, de fet, de la feina que faig jo,
òbviament,
doncs per intentar assolir el màxim el límit de recuperació d'aquella persona per poder arribar a complir els seus objectius.
Entrenem no només físicament totes aquestes parts, no? aquestes variables de resistència, de potència, però també entrenem el coco.
Sí, sí, és importantíssim. Pensem que...
És a dir, aquesta variable d'intensitat també forma part de l'entrenament psicològic.
Sí, fonamental. Pensem que la resistència és l'única qualitat física que es defineix per la part física, però també per la part psicològica. És a dir, la seva definició és tal qual. És la capacitat física i psicològica de mantenir una intensitat d'esforç determinada durant el major temps possible. Vale? Això què vol dir? Que si nosaltres ens plantegem fer unes sèries, uns intervals molt curts i molt intensos, doncs, ostres, és molt dur, allò. I a mesura que anem fent, doncs, jo què sé, tenim 3 repeticions de 5 minuts a màxima intensitat. El primer de 5 minuts ens costarà, però, bueno, com que és el primer, anirem fent. El segon serà serà bastant exigent, perquè, ostres, encara estem cansats del primer, ja recordem el que suposava fer el primer, l'últim minut aquell tan dur, i sabem que encara ens quedarà un altre, amb el qual psicològicament és exigent. I l'últim és més fàcil de fer, però clar, tot això, aquest treball psicològic que tu vas fent mentre entrenes, doncs tot això després, a l'hora de competir, també és, o sigui, repercuteix, no? Perquè sortim, si nosaltres fem una cursa com aquesta que ens demana aquesta oient, de 10 quilòmetres, sabent que hem d'anar amb un ritme molt clavat cada quilòmetre, i sabem que és un ritme que per ella deu ser exigent, que per això ens ho demana, doncs clar, ella sap que el primer quilòmetre patirà, però aquell patiment serà igual fins al final, o hauria de ser, si més no, igual fins al final. Al principi, els primers 5 quilòmetres seran bastant durs, perquè clar, ostres, encara et queda molt lluny la meta, no? A mesura que et vas acostant, cada vegada és més fàcil, però també es va sumant la fatiga prèvia, amb la qual cosa, a nivell psicològic, és una guerra constant contra un mateix. Uh-huh. I això estem parlant de 10 quilòmetres. Amb una marató és infernal. Ja jo, per experiència, ho sé, i amb una marató és infernal. És una lluita constant amb el teu cervell.
En parlarem un dia. Avui volíem fer una cosa molt més d'ami, no? Perquè és un procés, diguéssim, més simple, perquè l'objectiu està molt més a prop. Algun dia sí que ens agradaria parlar amb tu de les persones que corren maratons, no? Quin és el seu procés físic i també el procés psicològic, no? I com, des del punt de vista d'un preparador físic, s'ha de fer amb garanties. Que això també, una cursa de 10 quilòmetres també s'ha de fer amb garanties, no, Eduard?
Sí, de fet, la gent té tendència a pensar que contra més llarg, més complicat és l'entrenament. I no. Contra més curt, contra... O sigui, hi ha fins a 1.500 metres, això t'estic parlant d'esport del rendiment, fins a 1.500 metres, que és una cursa que dura amb atletes d'èlit, entre 3.30 i 4.50 o 5 minuts, esportistes més populars, doncs és una cursa molt, molt, molt intensa, que es treballen diferents vies metabòliques, diferents vies energètiques, i per tant és molt, molt, molt complexa encara la curta durada, no? Una marató és relativament fàcil de preparar. En canvi, ja et dic, curses més curtes són complicades. Llavors, totes tenen el seu... Sí, sí, és molt complicat. Preparar un bon...
Un bon resultat.
Un bon resultat d'una persona. Més que un bon resultat, buscar el potencial màxim d'una persona, que és un bon resultat, però... interior, és a dir, tu moltes vegades tens tendència a comparar-te amb els altres, però al final el que busques entrenant és buscar el teu màxim potencial, perquè d'allà no cal...
Passar comptes amb tu mateix,
clar,
no?
Perquè és finalment... que és el que fa el que pot no està obligat a més, no? En aquest
absolutament,
sentit.
Absolutament,
llavors,
absolutament.
Perquè si no, al final acaba sent infeliç, o sigui, si no, si, per molt que diguis, ostres, que vull arribar a ser com el Kilian Jornet, bueno, si els meus pares genèticament no m'han dotat igual que amb ell, doncs no, els hi puc demanar explicacions amb ells com a molt i prou,
com,
no?
Sí, sí. I d'aquella manera, et diré.
Sí, tampoc,
no sé
i tampoc.
Si, no sé si tenen obligació de respondre't. Sí. Què és el que mou? És a dir, què és el que, quan comences amb un projecte com aquest, què és el que et mou a finalitzar-lo?
Sobretot al principi, notar que cada vegada et trobes més bé i entrar en aquest cercle virtuós, doncs, que et genera les ganes de repetir-ho, les ganes de tornar-hi, les ganes doncs això, no? D'anar incrementant l'exigència de l'entrenament, el benestar que et suposa un cop acabes l'entrenament, tot això fa que entris en aquesta espiral positiva. Si a més tu tens una pastanaga allà al final que dius, ostres, és que jo vull arribar allà, i a més doncs arribes i l'aconsegueixes, això fa que tinguis ja una experiència molt positiva d'aquella experiència temporal, no? I per tant, doncs, això fa que encara sigui més fàcil entrar en aquesta dinàmica, doncs, de buscar noves pastanagues, nous reptes, noves coses. Fins i tot et diré, si no aconsegueixes la pastanaga, molta gent, doncs, un cop estàs ficat en aquesta dinàmica positiva, ningú desisteix, perquè al final dius, bueno, no he fet 50, he fet 55.03, no he fet 54.59 com volia, però m'ho he passat tan bé durant tot aquest procés que no em vindrà d'aquí. Aleshores, entrar en aquesta dinàmica és el que jo sempre recomano. Per això és tan important fer entrenaments variats, entrenaments amb diferents estímuls, perquè al final, si tu menges pollastre amb patates cada dia, te n'afartes, no? Doncs el que es tracta és que un dia pollastre amb patates, l'altre dia espaguetes a la bolognesa, un altre dia macarrons,
clar,
el que sigui.
Si recomanes amb aquesta noia que sí, òbviament, assoleixi aquesta fita que ella s'ha marcat, però que també obri també el ventall de possibilitats.
Sí, 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 no. I de fet, això és una bona fita per començar, perquè 10 quilòmetres així, amb aquesta velocitat, doncs és una bona fita, però estic segur que amb aquesta fita no s'acabarà, és a dir, després continuarà i dirà, ostres, doncs per què no vaig a provar a fer aquesta mitja marató o a baixar una mica més el temps del 10.000, tot i que he de dir que córrer per carretera és molt desagraït, perquè, i a més això ho podem veure, ens posem sobre la cinta de córrer del gimnàs i incrementem 0,2 km per hora i es nota les cames. Aleshores, això què vol dir? Que tu quan dius, no, és que jo vull baixar, quan estàs ja dintre del teu potencial i dius, no, és que vull baixar 10 segons amb un 10.000. Això representa córrer un segon més ràpid del que nosaltres, en principi, vam fer el rècord que nosaltres teníem. I sembla que un segon no és res, però un segon corrent és molt. I quan fas una marató te n'adones, perquè dius, ostres, és que jo vull fer tal temps. Això representa anar amb aquest temps cada quilòmetre, i tu cada quilòmetre vas mirant. Quan passes la pancarta aquella mires, ostres, vaig un segon més lent. I procures forçar una mica més i el següent quilòmetre potser et surt amb aquell temps, però l'altre ja et relaxes una mica i ja tornes a perdre aquell segon. Llavors, un segon està... sembla que sigui molt poc, però dintre del nostre ritme i la nostra percepció de la intensitat afecta.
Us recomanem especialment que us poseu en mans d'un professional, bàsicament perquè, pel que dèiem, perquè començar de zero, perquè físicament hi ha un procés i hi ha un procés al qual t'hi has d'adaptar muscularment i
a, sí, a nivell tendinós, sí, sobretot.
Sí, i a nivell d'energia en general, us recomanem que us poseu en mans de professionals com l'Eduard Barceló o el que vosaltres vulgueu, no, òbviament. Doncs que és una primera fita que està bé. Parlarem de maratons, eh? I quin és el pas, clar, quin és el pas que d'aquí te'n vas amb una cursa més llarga, no? Amb una marató, que, a més, és un pas que la gent fa.
Sí, justament pel que t'he dit, perquè